El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La proposició de llei sobre les sindicatures locals de Catalunya que ha impulsat el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya ha entrat al registre del Parlament de la mà d'Esquerra, el PSC, Junts per Catalunya, la CUP i en Comú Podem. L'objectiu de la regulació és estendre la figura de la sindicatura arreu de Catalunya i sobretot definir com ha de ser aquesta responsabilitat i també amb quina remuneració i amb quin equip s'ha de poder exercir. Entre els síndics que han participat d'aquesta proposta hi ha la síndica municipal de Greuges de Sabadell, Eva Avellán. Síndica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
D'on ha sortit la idea de redactar aquesta proposició de llei?
Aquesta idea de llei és una reivindicació històrica del Fòrum de Síndics i Síndiques Locals de Catalunya. Crec que quan es va fundar la institució ja se'n parlava de que calia una llei, no? Es va fer un impuls bastant important, diria que el 2014, quan es va fer el Congrés de Girona i es van fer com uns principis, no? com unes peticions entre les quals hi havia aquesta llei. De fet, em consta que el president en aquell moment ja va anar al Parlament a exposar en la comissió del síndic que hi havia aquesta necessitat, però s'han anat fent com intents al llarg del temps, però en el meu mandat com a presidenta, que es va acabar el mes de març, gràcies a l'ajuda del Marino Villa, que havia sigut adjunt de la síndica de Barcelona i també havia sigut lletrat del Parlament, vam fer aquesta primera redacció de la proposició de llei que llavors hem treballat tots junts per poder-la portar al Parlament. És a dir, que és una reivindicació històrica, diguem-ne, però ara hem fet un impuls que ens ha portat al punt en el que estem ara.
Què creu que és el més important que conté aquest document? És a dir, que és el punt més destacat o que podríem destacar més de tot el que diu aquest text, no?
Aquest text té com a objectiu realment que tota la ciutadania de Catalunya tingui el mateix dret a accedir a una sindicatura de proximitat. Perquè ara mateix sindicatures locals n'hi ha, o el 60% de la població catalana té a prop un síndic o una síndica local, però la resta no. I llavors la voluntat del text, d'alguna manera, és fer aquesta aproximació, no? Que realment tota la ciutadania de Catalunya pugui tenir aquesta defensa dels seus drets de proximitat. I llavors altres coses que pot contenir la llei, no? Diguem-ne que el que volem, d'alguna manera, és estar alineats amb els principis de Venècia, que són els principis que regulen els marcs en els que s'han de bellugar els ombudsman en tots els nivells de l'administració, òbviament, des dels ombudsman europeus fins als ombudsman locals, que són els síndics i les síndiques locals de Greuges, no? I aquests principis de Venècia marquen una sèrie de pautes per permetre'ns treballar amb independència, amb transparència, amb tota una sèrie de criteris que facin que la nostra feina tingui més valor i sigui més positiva per a la ciutadania.
Clar, i això entenc que passa, per exemple, per establir, d'una banda, quines són les funcions d'un síndic, no? Deixar per escrit, per molt que es les sàpiguen, per molt que estiguin, no? Deixar clar per escrit en un document és important també, per exemple, exposar quines són exactament les funcions d'un síndic?
Sí, això d'alguna manera ja està recollit en la Llei Catalana del Règim Local. En la llei hi ha dos articles, el 54 i el 55, diria que ja recullen quines són les funcions de les sindicatures locals. I els principis de Venècia també ho fan, d'alguna manera, no? Expliquen què fa l'Ombudsman, no? Quines són les seves funcions, i en quins marcs normatius i en quins marcs de treball s'han de moure, no? El que ens passa a Catalunya és que l'any 2000, arran de la signatura de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, molts municipis com el nostre van signar aquesta carta, i en aquí recull que el síndic o la síndica de Greuges local és un dels mecanismes de garantia per salvaguardar precisament els drets que recull la carta, no? Llavors, a partir d'aquell moment es van començar a crear moltes institucions com la que tenim aquí a Sabadell i cada ajuntament va fer un reglament una mica a la seva mida. És veritat que molts comparteixen trets comuns, però sí que hi ha diferències i discrepàncies entre uns i els altres, no? Això ho hem pogut constatar amb la feina que hem fet des del fòrum, on som 46 sindicatures locals, no? Amb reglaments més o menys dispars que ens permeten veure fins a quin punt hi ha coherència o no hi ha coherència. Llavors, la llei el que fa, d'alguna manera, és dotar-nos d'aquesta coherència a partir dels principis de Venècia com a marc general, diguem-ne, però llavors recollint també les diferents tradicions normatives que tenim a Catalunya per tal de que tots anem a una bastant, no?
Clar, en aquest sentit entenc que és una oportunitat també per posar negre sobre blanc què ha de ser, com ha de ser, i no sé també si per obrir fins i tot el meló de si cal que sigui més o cal que sigui menys, o quins han de ser realment amb la feina del dia a dia que es troben com a síndics, no? Si és moment també de pensar com hauria de ser, potser.
Sí, de fet, aquest exercici l'hem fet, i també mirallant-nos amb les institucions europees i en institucions internacionals de defensa dels drets humans, no? Arran de la creació de la GOL, de l'Aliança Global de l'Ombudsperson Local, que tenim la seu aquí a Sabadell, com ja he dit en alguna ocasió, no? I on participen defensors locals de molts territoris llatinoamericans, veus realment les diferències, no? de les diferents institucions. A Colòmbia, per exemple, són d'obligat compliment perquè estan recollits a la Constitució, llavors tot el qualsevol municipi, encara que sigui de 500 habitants, té el seu personero, no?, per defensar aquests drets de proximitat, no? A nivell d'Europa és una miqueta diferent, ja et dic que ens emmirallem més en la tradició aquesta de l'Ombudsman, no?, que és un concepte suec, no?, que té a veure amb la defensa de la ciutadania davant de l'administració, i aquest és una mica el nostre paradigma en el que ens belluguem. I ens sentim bastant còmodes, amb les atribucions i funcions que tenim, potser una mica encursetats en el tema de les retribucions o dels recursos dels que disposem, que realment són molt escassos en molts casos.
Uh-huh. També li volia preguntar, no?, si en aquest moment de definir també s'ha de buscar al final quins són els mecanismes, no?, que han d'acompanyar aquest síndic, no?, per poder exercir aquesta feina, quines atribucions, quin personal, entenc que també és moment per debatre aquesta qüestió, no?, i per posar-la damunt la taula.
Correcte, sí, el tema dels recursos i ja no tant de les atribucions, perquè estan bastant clares, no? Nosaltres no tenim la capacitat que té un jutge, no?, de sentenciar i de que s'hagi de complir el que diem, però sí que tenim l'autoritas, no?, aquesta capacitat d'intervenir èticament o moralment, no?, per demanar canvis a les administracions, però el tema dels recursos és imprescindible, perquè realment és una de les maneres de garantir la nostra independència, no? Nosaltres som institucions públiques, igual que ho és l'Ajuntament, però nosaltres no tenim capacitat, òbviament, de recollir impostos ni d'autogestionar-nos o autofinançar-nos, no? Per tant, necessitem que l'administració local doti les institucions dels recursos suficients. Tots els reglaments, de fet, ho contemplen, i els principis de Venècia que comentava abans també, vull dir, és un dels punts claus per garantir la independència de les institucions, però a la pràctica ens trobem que en gran part de les sindicatures locals tenim uns recursos molt escassos, tant pel que fa als recursos humans com pel que fa als recursos econòmics. Aquí a Sabadell, per exemple, el meu reglament diu que l'Ajuntament m'ha de dotar dels recursos que jo demani i no m'han sortit amb els gairebé 5 anys que porto fent de síndica. Sempre he fet unes peticions a l'Ajuntament i sempre m'han donat el que els ha semblat, no? Llavors, jo crec que aquí també hi ha un punt de dificultat que aquesta llei vol sobrepassar.
Què li faltaria? Què ha demanat a l'Ajuntament i no ha aconseguit?
Més personal, bàsicament, perquè ara a l'oficina hi ha una auxiliar administrativa i una jurista, però en temps de l'antic síndic havien arribat a ser fins a 5 persones a l'oficina, no? Llavors és bastant difícil assumir el volum de casos que tenim i a més fer feina proactiva, no?, com les actuacions d'ofici o les visites als barris amb tan poc personal. I a més aprofito per dir que fa un mes que estan les dues persones de baixa i estic sola a l'oficina, per tant se m'està fent molt complicat poder fer la feina amb normalitat. Aprofito per dir-ho també perquè la ciutadania ve, em demana, jo intento donar resposta en la mesura del que puc, però també vull dir que estem en una situació bastant crítica ara mateix.
I en aquest sentit, la situació de Sabadell és diferent de la d'altres municipis? És a dir, en general, hi ha aquesta mancança de recursos a tot arreu o a Sabadell el cas es dona de forma excepcional?
És bastant, bastant comú a tot arreu, No dic que sigui un cas excepcional, però és veritat que hi ha municipis que estan millor que nosaltres. I fent la comparativa, penso, per exemple, en Barcelona, és veritat que Barcelona és molt més gran, no?, però tenen un equip de 15 persones, no?, aquí som 3, vull dir, potser entre les 3 i les 15 podríem trobar un punt mig, no?, i tenir més recursos, igual que el cas de Terrassa o d'altres municipis al nostre voltant que tenen un volum semblant de població, no? La llei també intenta fer aquest exercici de... O no, jo crec que es va deixar més que res en el debat parlamentari, però sí fer un cert exercici de veure quins recursos es poden necessitar per poder tirar endavant les institucions.
Uh-huh. Un altre dels aspectes que posa la llei és també quins municipis han de tenir síndics, no? Uh-huh. En la línia aquesta del que deia d'estendre, uh-huh, doncs, que tota la ciutadania pugui accedir a una sindicatura local, on s'ha de posar el topall, per dir d'alguna manera, no?
Això és una proposició de llei que com et comentava, ara s'ha de sometre al debat parlamentari, però nosaltres a la nostra proposició plantejàvem que els municipis de a partir de 20.000 habitants disposessin d'una sindicatura de forma obligatòria. Els més petits poden fer-ho de forma consorciada, per exemple, no, amb d'altres municipis o de forma comarcal, però els de més de 20.000 habitants sí que considerem que pel volum d'habitants que hi ha es poden donar casos on sigui necessària l'assistència d'una sindicatura local.
I això ara mateix passa en aquests municipis tan petits o més petits?
Hi ha municipis molt, molt petits que disposen de síndic. I hi ha municipis grans, com pot ser el cas de Manresa, que ara mateix no en tenen. Per tant, hi ha com unes situacions una miqueta anòmales, no? que aquesta llei el que intenta és, com et deia, no? Consensuar o posar d'acord. No? El municipi més petit que té síndic local és el del secretari de la Junta que jo presidia, no? Que em sembla que són 500 habitants. Vull dir que realment hi ha realitats molt diferents.
Aprofito que ens acompanya avui. Avui és 7 de desembre, però el dia 10 és el Dia Internacional, el Dia Mundial dels Drets Humans. És una jornada que aquest any sempre ens cau molt a prop del pont, però aquest any ens cau enmig d'aquest pont estrany, aqüeducte, en què segurament molta gent no estarà a la ciutat o no podrà estar pendent de la ciutat, però segur que aprofitarà, vostè segur, en algun moment, per poder reflexionar a l'entorn dels drets humans. En l'any que hem passat, en aquest any 2022 tan estrany, en quin estat diria que es troben els drets humans?
Clar, drets humans és molt general, eh? Jo com a síndica m'encarrego dels drets humans de proximitat o els drets humans a la ciutat. Encara no he fet l'exercici de veure per on passem, no? A nivell de la memòria, com vaig fer l'any passat. Però sí que jo crec que el dret que continuarà estant més vulnerat és el dret a la bona administració, no? El dret a l'eficàcia dels serveis públics, a que l'Ajuntament funcioni bé, que la gent se senti, la ciutadania se senti realment ben administrada, no? Que estiguin les necessitats cobertes d'alguna manera, no? I és com un dret recurrent que es vulnera cada any, però llavors hi ha un altre dels grans temes des del meu punt de vista de la ciutat, que és el dret a l'habitatge, que és un dels grans problemes que tenim, no només a Sabadell, però també a Sabadell, no? I no vull deixar de posar-hi èmfasi perquè és que afecta a tothom. Al principi del meu mandat vaig posar molt l'èmfasi en la situació de les persones sense llar, que continuen sent un problema i continua havent-hi una necessitat brutal de poder-les atendre, però és veritat que hi ha altres casuístiques a la ciutat que també s'han d'atendre a nivell de polítiques d'habitatge, no?
Clar, en aquest sentit, jo com preparava l'entrevista, no, pensava, hem passat un any, no, en què la guerra a Ucraïna segurament ens ha posat davant dels ulls, no, una situació de clarament vulneració, no, de drets humans, de persones que es troben enmig d'un conflicte bèl·lic sense haver-lo provocat, sense haver-lo buscat, no? Ens ho hem mirat prou des d'aquest punt de vista? Ara li parlo potser com més a reflexió, però tenint en compte doncs, la seva importància a la ciutat, crec que és interessant que pugui fer-la, no? Ostres, aquesta guerra, tot el que ens ha portat, ens estem fixant molt en les conseqüències econòmiques, no? En el preu del gas, etc. Però potser ens hem oblidat del drama humà, ja, no? L'hem deixat enrere.
Sí, jo tinc molt aquesta sensació també, Mireia, perquè al principi del conflicte estàvem com a estat de xoc, no? És impossible que això pugui passar dintre d'Europa una altra vegada, que hi hagi aquest conflicte armat, les persones, anem a acollir-les, no? Que hi va haver també tot el gran debat aquest, no? De que les persones ucraïneses s'acollien molt fàcilment, i en canvi les altres persones migrades que estan encara mal vivint als extramurs, diguem-ne, de les ciutats i dels països, aquestes persones s'acollien, recordes que hi va haver també aquest debat, no? Però és veritat que a mesura que ha anat passant el temps, sobretot pel tema energètic, no? El tema dels drets energètics, etcètera, s'ha posat molt el focus en les conseqüències econòmiques, les pujades dels tipus d'interès ara també, no? Vull dir, ara estem com molt concentrats una altra vegada en les conseqüències i la guerra d'Ucraïna sí, hi és, no? Però al final no, el drama humà jo crec que està passant bastant desapercebut una altra vegada de nou, no? I tot el que estan patint aquelles persones. Totalment d'acord, sí.
Això posa de manifest potser que no som prou conscients o que no lluitem prou o intentem garantir prou els drets humans de les persones que ens envolten?
Jo crec que és que no en som prou conscients dels drets que tenim. Els donem per descomptat, sempre, els donem per descomptat, i només ens en preocupem quan veiem que poden estar en risc. Però alhora tinc també la sensació que hi ha com, no sé com dir-te, també com a nivell de reflexió, eh? Tinc com la sensació que estem anant cap a societats on cada vegada ens movem més per la por, no? Vull dir, quan la por a la Covid, la por a la guerra, la por a la pujada de tipus d'interès, la por a les ocupacions, val? O sigui, tot és com a base de por a por a por. No? Llavors, la por el que fa, d'alguna manera, és que no anem a defensar els drets, sinó que intentem protegir els que tenim. No, no intentem ampliar els nostres drets, sinó que ens quedem com més tancats en el que hi ha i, a més, posant el focus en l'altre, no? Que ens els vol prendre. No? Llavors, crec que si no sabem, no som capaços com a societat de bypassar aquesta por, no? I tornar a posar el focus en construir drets i no només en protegir-nos en contra d'algú que no sabem ben bé qui és molt difícil també poder tenir una societat de dret. Saps què et vull dir? No sé si m'explico, eh? És una mica la sensació que tinc ara, que fa molts anys que vivim a base de por, a base de cop de por a sobre la taula, saps?
Clar, i en aquest sentit, vostè parlava de l'habitatge, no?, com un dels grans problemes perquè afecta a tothom. Clar, al final, la pobresa és una pèrdua de drets, no?, de les persones, és una pèrdua de drets humans. I clar, ara parlarem molt aquest hivern, parlarem de pobresa energètica, que en el fons és posar cognoms a la pobresa, no?
Però
aquí també estem parlant d'una vulneració de drets?
Sí, és que al final, o sigui, ja no és tant una vulneració de drets, sinó una manca de garantia de drets, no? Vull dir que tenim molt el debat també amb altres sindicatures locals, eh? No? Quan es parla de persones vulnerables. No són persones vulnerables, són persones que han estat vulnerabilitzades o són persones a les que hem d'atendre prioritàriament, no? Vull dir, són persones que estan en unes situacions que no han estat volgudes, que hi arriben o que hi són per una sèrie de circumstàncies, no? Per tant, és una manca de garantia de drets. No sé si m'explico, eh? I en alguns casos, òbviament, també és una vulneració de drets, eh? Quan tinc casos que són, si vols et poso algun exemple, que els exemples sempre sembla que aterrin més, no? Però tinc casos on directament l'administració ha situat a les persones en una situació de vulnerabilitat, en una situació de pobresa directament, no? Penso en un cas que tinc d'una persona que cobrava renda garantida, que la Generalitat li havia de descomptar una ajuda de lloguer que cobrava, que no li ha descomptat en els darrers 3 anys i ara li està descomptant de cop. Per tant, li ha quedat una renda garantida de 100 euros al mes que no li permet ni tan sols pagar-se el lloguer. Val? Aquesta persona, el llogater la desnonarà. O sigui, què estem fent? No? La renda garantida, que en teoria ha de ser per protegir les persones, està fent que aquesta persona, que tenia una vida més o menys regulada durant 3 anys, estigui en risc d'anar al carrer perquè l'administració no ho ha gestionat bé. No? Quan parlo del dret a la bona administració em refereixo a aquestes coses, no? Que semblen surrealistes, però és que passen molt. I crec que això no hauria de passar.
Per acabar, síndica, la deixo perquè ja m'ha dit que té molta feina. Li volia preguntar per si té la intenció de commemorar el Dia Mundial dels Drets Humans d'alguna manera, si ha previst alguna activitat, alguna proposta a la ciutat al llarg d'aquest estrany mes de desembre.
Sí, doncs com cada any, des de que hi havia l'antic síndic, fem una activitat, no?, l'acte institucional de commemoració de la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquest any ho farem el dia 21 de desembre, a 6:45 de la tarda, a la Casa Duran. Val? Cada any el que faig és una taula rodona per parlar en profunditat d'algun dret amb persones que el coneixen, i aquest any precisament parlarem d'això del dret a la ciutat i el dret a la bona administració amb el síndic de Greuges de Barcelona. Un jurista que és catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, jo mateixa i una altra persona que en breu us confirmaré. Però esteu convidadíssims, és un acte gratuït i crec que serà un bon moment també perquè això que dèiem abans, no? Perquè la gent conegui els seus drets, perquè al final tenim dret a ser ben administrades, no? Però clar, si no ho saps tampoc ho pots defensar, no? Llavors serà una mica el punt per explicar què és el que necessitem per tenir una bona administració a Sabadell.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a l'Eva Belana, a la síndica municipal de Greuges. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, Mireia.